Encara més tard que el propi futur, les prediccions caducaran com panses i prunes. Tensaràs l'arruga com qui afirma afina una corda de violí. T'hauràs fet tan antic que ja entendràs els arbres i les pedres. La muntanya antiga té les corbes més suaus, la muntanya jove exubera, com la pubilla de Can Mata, que sempre ens tornava la pilota quan l'havíem enviat més enllà de les arbotes del camí ral. I no ho fèiem expressament, era només que érem dolents i no dominàvem la mecànica del joc aquell de la coça. Encara més tard anàvem a veure la fornera i ens quedàvem encantats amb les seves cames fibrades, com de croissant culturista fent bola, però amb les extremitats inferiors a l'exterior. Més enllà, en la pubertat, la fornera era mite i no podies evitar pensar com seria passar estones amb ella, entre aquella olor comestible, llaminadura pura. Aquelles cames dures com una barra del dimecres passat, dia de mercat al poble, on els perfums es barregen amb la perícia d'un semideu amagat que deu viure en un entresol allà al barri de la Força, prop de cal enganxar ànimes o que mai tanquis, espiant-nos i barrejant-nos la baralla o marcant les cartes. Hem sentit un fragment d'Home a l'aigua de Pau Gené Galín.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bona nit, amics i amigues, estem a Punt 7 Ràdio, per tant, a aquesta hora, els dilluns a les 9 del vespre, toca fer Tirant de llibres. Enguany farem el número 198, ja estem acostant al programa 200, que per nosaltres és una gran fita. Bona nit,
Jordi, sí.
Jordi Plens.
Moltes gràcies doncs, a Joan Roviralta, i moltes gràcies també a la nostra audiència, també moltes gràcies a la Gemma, que avui ens porta, com sempre, també tot el que és la gestió tècnica, i benvinguts un altre dilluns, sabeu que es torna a passar el dimecres, a Tirant de llibres. Com tenim el dia d'avui?
Un dia, un programa molt atapeït. Començarem amb un espai de literatura catalana que faré jo mateix, parlaré un comentari sobre el llibre de Xaudí Malgrat Foraster, Perduts a l'altre món. Després farem l'entrevista a la mateixa autora, que doncs, és una entrevista una mica especial, que ja la comentarem al seu moment. Seguirem amb el noticiari, que són notícies d'actualitat general i cultural que creiem que us puguin interessar. Després, des de les Illes Balears, la nostra benvolguda companya Laia Martínez ens explicarà les notícies i les cròniques d'allà, aquelles illes. I seguirem amb una altra entrevista que el Jordi ens portarà, oi Jordi?
Això mateix, esperem cap als vols de 9:45, aquí l'autor de la lectura d'avui, Pau Gené Galín, per parlar precisament d'aquest llibre, D'home a l'aigua.
Seguirem amb Llibres a la carta, l'Helena Martínez Pons, com sempre es presentarà un llibre, en aquest cas és de Kate Morton, es diu El jardí oblidat. Seguirem amb la segona crònica que es parlen des del País Valencià, la nostra benvolguda companya Ampar Murelló, i el Jordi acabarà la frase i amb això acabarem el programa.
Literatura catalana.
Bé, a l'Espai de Literatura Catalana ja hem dit abans que parlaríem d'un llibre de Xaudí Malgrat Foraster, Perduts a l'altre món. És un llibre fet per Edicions del Bullent, col·lecció Esplai número 49, publicat l'any, aquest mateix any, el 2012, per tant fa pocs mesos, per no dir setmanes, que ha sortit i al mercat. Té 352 pàgines i el preu que us diré ara és el preu més baix que he trobat, és el 15,18 euros a la llibreria Amazon. Ja sabeu que Amazon és aquella llibreria que per internet ens us envia els llibres a casa vostra. Amazon.com, és l'adreça. Vol dir que si es compra aquí, doncs és una miqueta més car. Bé, quan llegim una novel·la com la de Xaudí amb el Guerra Foraster, cal que entenguem que cal acceptar el codi de la fantasia i la dels fets extraordinaris per poder xalar de valent. Hem d'acceptar que l'altre món és imaginari i que és un espai i que en un espai així tot pot passar, fins als fets més inversemblants. Amb tot, l'autora no mostra fets impossibles, ans al contrari, tot alhora podia situar-se a qualsevol lloc del nostre món, si el situem uns segles enrere. Però què és la literatura fantàstica, sinó il·lusió i oblit de la pròpia realitat? Amb un títol com que hem anunciat, ens hauríem de preguntar per què les protagonistes principals, que són l'Anna i l'Alison, són a l'altre món i què hi fan allà. La resposta és simple. Són a l'altre món perquè van descobrir que havien estat escollides per conèixer un món nou, tot passant a través d'un mirall de l'escola on estudiaven de Toronto, fet que s'explica a la primera novel·la d'una tetralogia que l'autor està enllestint, dita, aquest llibre, el primer llibre, dit Més enllà del somni, el que es va publicar el 2007 i que ja m'han comentat tirant de llibres al seu dia. S'estan a l'altre món, doncs, perquè volen conèixer altres maneres d'entendre la vida i participar en les lluites dels diversos pobles que el componen contra l'obsessió malaltissa del cabdill llamo del país de rock dur anomenat El Senyor, per aniquilar la resta de nacions i esclavitzar els seus habitants. Cap al final de la novel·la, les protagonistes obtindran una brúixola màgica que els permetrà anar d'un món a l'altre. Com a dades curioses d'aquest món nou, podem esmentar l'existència d'un matriarcat al país de Mai. Hi ha un país que es diu Mai. Sumat a la valentia i la intel·ligència de les àvies de Pot i el fet que la llengua comuna de tot el món nou és el català. A la protecció dels animals, quan critica amb duresa la mort de bestioles sense cap necessitat, i la urgència de la unió del poble de Pot per vèncer la invasió rocdurià. Elements que tenen una forta relació amb els desitjos feministes de l'autora, amb la defensa de la llengua comuna dels països catalans, amb la defensa dels drets dels animals i amb la necessitat de la unió del poble català per aconseguir la llibertat, que també són els desitjos de Xaudín Malgar Foraster. També podem afegir que hi surten tota una colla de valors que actualment estan poc valorats, com ara els de la companyonia i l'amistat, a banda dels secrets i dels misteris, per tal d'afegir intriga a la història. Cal deixar clar que tenim un llibre curull d'aventures, d'acció, de batalles i de morts. I unes nenes enmig d'aquesta situació que fan que el que poden per ajudar que guanyin els bons. És a dir, aquells que s'ofereixen persecució dels malvats i que només volen conviure en pau cadascú a casa seva, essent plenament lliures i amb el dret de decidir el futur de les seves vides. Estructuralment, aquesta novel·la ve presentada en 22 capítols que tenen un títol cadascun, un títol que ens explica de què tractarà aquella part. La concepció del temps és cronològica, però a voltes l'autora fa uns flashbacks i situa l'acció en el passat, fet que pot comportar alguna dificultat de saber en quin temps estem. Tota l'acció se situa a l'altre món, espai imaginari que ja hem comentat. Aquesta realitat literària justifica plenament el títol. També podria esmentar les dedicatòries fetes a la seva mare i al seu pare, als quals agraeix una infància feliç i plena d'històries i d'imaginació. Finalment, caldria dir que té un final obert esgarrifós i impressionant, que no diré, que fan que la persona que llegeixi necessiti saber-ne la continuació. També queda aclarida la sort de Tam, el gat groc, i de Tariana, personatges complementaris però transcendentals per entendre tota la història. Per això haurem d'esperar amb ànsia el tercer volum. Edicions Bullent ha editat un dossier de treball per tal que l'alumnat que el llegeixi pugui treballar-lo de manera pautada. Aquest dossier es troba a http://www.bullent.net/ficheros, això és en castellà, /libros, també és en castellà, esplai49.pdf, per tant, és un arxiu en PDF. Si voleu, també podeu anar i veure, sentir i gaudir del book trailer que ha fet en Quico Romeu, on parla de les dues novel·les de l'autora. Aneu a YouTube i busqueu Més enllà del somni. Si busqueu aquesta obra i us surt, veureu que hi ha les dues obres. Es comenta bàsicament la primera, però també surt aquesta última de, anomenada Perduts a l'altre món. Aquesta obra ha estat el llibre, que ha venut més exemplars durant molts dies a la passada fira del llibre de València. Per tant, ja veieu que molta gent jove s'ha enganxat amb aquest llibre i val la pena, doncs, des d'aquí remarcar-ho. Si voleu més informació sobre l'autora, aneu a la Viquipèdia en català i allà trobareu tota la informació. Repetint la referència per qui no estava al cas al principi. L'autora, Xaudín Melgar Foraster, entre Melgar i Foraster, un guionet. El llibre es diu Perduts a l'altre món. Està publicat per Edicions del Bullent, col·lecció Esplai, número 49, l'any 2012, 352 pàgines i 15,18 euros a la llibreria Amazon.
L'entrevista.
Bé, després de parlar del llibre Perduts a l'altre món, ara farem una entrevista a Xaudín Melgar Foraster. Però com que per qüestions horàries és molt difícil que puguem fer una entrevista oral a aquesta autora, he cregut convenient d'enviar-li un llistat, una mena de qüestionari, de preguntes per tal que la respongui. Ara sentireu la transcripció d'aquesta entrevista, la veu
de l'entrevistada.
L'entrevistada és la feta d'una persona de l'equip tècnic de Tirant de Llibres. Anem a sentir les preguntes. Doncs comencem amb la primera pregunta. D'entrada voldria preguntar si aquesta nissaga dita de la interferència tindrà 3 o 4 volums, perquè algunes crítiques en diuen una xifra i altres ressenyadors una altra. O és que encara no ho tens decidit del tot?
És veritat, ningú no diu el mateix i em temo que ha esdevingut un embull per a molts lectors. Doncs sense embuts. Han de ser 4 llibres. La història és complexa, atès que hi ha molts personatges, molts països i 2 mons. Seria impossible acabar-la en només un altre llibre. Bé, la podria acabar en un sol llibre, però seria llarguíssim. Per tant, no és una bona idea.
M'imagino que ja t'ho han preguntat altres vegades, però voldria que l'audiència de Tirant de Llibres sabés la resposta a la pregunta: per què escrius?
És pregunta de rigor, em sembla. Bé, amb el vostre permís, m'apropiaré del que va dir Montserrat Roig. Escric perquè em dóna la gana.
Has afirmat en alguna entrevista, i ho he sentit en altres persones que escriuen, que els personatges se us imposen, que van sortint sols, que fan el que volen. Fins a quin punt són certes aquestes afirmacions, tenint en compte que ets tu qui escrius?
Són molt certes. Ara bé, és possible que l'escriptor s'imposi als personatges, però no ho recomano pas. Fer-ho, a més de ser un acte de tirania envers els personatges, només aconsegueix presentar uns robots de l'escriptor. En el meu cas, sempre els dono molta llibertat. Tanmateix, els personatges i jo tenim un compromís. Els dic que hi ha un final on hem d'arribar tots plegats. Un cop això s'ha entès, els poso al principi d'aquest camí i deixo que facin la seva i creixin solets segons les experiències que tenen mentre van cap al final de la història. Generalment segueixen el camí, però de vegades decideixen anar-se'n una estona per una altra. Quan ho fan, de moment em trasbalsa una mica, però no m'hi oposo, perquè sé que tenen una bona raó per desviar-se. El cas és que arribin on han d'arribar, i sempre hi arriben. Fins ara els personatges i jo hem respectat el compromís. De fet, demostren un gran entusiasme i col·laboren molt. Parlo dels personatges principals, perquè els secundaris tenen un tarannà més difícil i em surten amb estirabots inesperats, com ara entestar-se en aparèixer més dels que els tenia projectat o bé amagar-se quan vull que apareixin. De vegades em cal posar una mica d'ordre i convèncer-los, però no sempre me'n surto.
Una altra pregunta. No és cap secret dir que ets una escriptora que trenca estereotips. Quins serien els més sovintejats i per què ho fas?
Suposo que en el fons ho faig perquè sempre he estat una mica rebel, però també perquè estimo la literatura i em nego a seguir les fórmules establertes i produir llibres com si sortissin d'una fàbrica. Per respecte al lector i a la literatura, he de trencar estereotips. Els més sovintejats? Doncs probablement presentant nenes i dones molt decidides, que fins i tot poden esdevenir el gran personatge mitològic que matà el drac verd. Generalment, els herois mítics que maten un monstre són homes. D'altres subversions podrien ser parlar d'immigració en una altra novel·la de fantasia. Tenir el país més civilitzat de l'altre món habitat per gent negra. Referir-me a aspectes polítics en una novel·la juvenil d'aventures. I, és clar, presentar tot un món on es parla català com la cosa més normal. Aquests són els més visibles, però subverteixo moltes altres coses i detalls aquí i allà.
Una vegada em vas confessar que t'agradava Philip Pullman. Quines han estat les influències d'altres autors o autores i fins a quin punt ho han fet?
Sí, m'agrada moltíssim Philip Pullman. El vaig llegir quan gairebé havia acabat Més enllà del somni, la primera novel·la de la nissaga, però em va servir per afermar-me en la convicció que es podia fer una novel·la juvenil diferent, on es tractessin temes inusitats en una novel·la juvenil. Quant a influències, bé, d'Homer en endavant, i no només literatura. Probablement m'ha influenciat tot el que he llegit al llarg de la meva vida, uns llibres més que altres, però no et sabria dir quins. També al cinema, sobretot a Perduts a l'altre món. I aquí puc ser més específica. Hi ha episodis al llibre en els que m'he basat, tot i que fet a la meva manera, en escenes de les pel·lícules El fort amagat de Kurosawa i El raïm de la ira de John Ford. També faig picades d'ullet al lector que són alhora un homenatge a algun llibre determinat. Per exemple, quan l'Anna s'amaga al barril de pomes del vaixell de Gos Negre és una referència ben directa a l'Illa del Tresor.
Sempre t'has queixat de les immenses dificultats que has tingut per publicar i fer conèixer la teva obra escrita en català i vivint i treballant a l'altra banda de l'Atlàntic. Has trobat alguna solució que no sigui venir aquí a fer les presentacions i entrevistes a l'ús?
Per publicar no he tingut dificultats. Si més no, després de llegir els meus manuscrits, les editorials de seguida els han volgut publicar. D'altra banda, fer conèixer les meves novel·les al públic ha estat, i és, un malson. I és clar, si no es venen els llibres, s'ha acabat publicar-ne més. Tal com dius, el fet de viure a l'altra banda de l'Atlàntic crea immenses dificultats a l'hora de fer conèixer els llibres. No puc fer presentacions, ni signar llibres a cap llibreria, biblioteca o fira, per exemple. Tampoc no puc tenir contacte directe. I considerant la gran manca de formalitat amb què m'he trobat pel que fa a institucions, llibreries i biblioteques, amb unes poques i molt honroses excepcions, fer conèixer els meus llibres ha esdevingut una feinada de proporcions èpiques. A hores d'ara sóc ben conscient que es discrimina, i molt, els autors catalans que viuen a l'estranger. Per exemple, per als autors catalans que viuen a Catalunya, hi ha beques perquè puguin viatjar a l'estranger i promocionar els seus llibres. Però no n'hi ha per a autors catalans que viuen a l'estranger i els cal anar a Catalunya a promocionar els seus llibres. I això només és un exemple. Solució, el que es diu solució, no n'he trobat cap. Només he trobat una mini solució que s'anomena internet. Naturalment, la xarxa també l'empren els escriptors que no viuen a l'estranger. Per tant, no és estrictament un avantatge. I d'altra banda, requereix un esforç constant dels que vivim lluny per compensar la falta de la nostra presència física. Aquest esforç, incomptables hores de treballar a internet, em treu encara més temps que hauria de dedicar a escriure.
Com veus el panorama literari català juvenil? I el panorama literari català en general?
A la literatura catalana en general hi ha autors boníssims, però m'adono de molts problemes que res no tenen a veure amb la qualitat literària. L'un, el qual he comentat moltes vegades, és la poca conscienciació que tenen molts lectors catalans pel que fa a la llengua a l'hora de triar un llibre. Sense pensar-s'hi ni un moment, trien un llibre en castellà. Aquesta pràctica tan estesa fa molt mal a la literatura catalana. Però no es tracta de llegir llibres en català només com una reivindicació, sinó que alhora que ajudem els nostres autors, i en conseqüència a la nostra literatura, llegim llibres que res no tenen a envejar els escrits en l'altra llengua. És molt important tenir-ho en compte. L'altre problema és el rebombori que es fa amb les figures mediàtiques que escriuen llibres. Resulta fins i tot ridícul i fa molt mal als autors de debò.
Com valores el fet que el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que és el màxim guardó que es pot concedir a totes aquelles persones que escriuen en català, s'hagi concedit 44 vegades i només l'hagin obtingut 3 dones? Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies i Montserrat Abelló, és a dir, un 6,8%? Penses que caldria fer alguna cosa?
El que s'ha de fer sempre és premiar qui sigui millor. Tant se val que sigui home o dona, però no puc creure que només 3 dones s'hagin merescut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Per tant, tenim un problema amb aquest premi, tot i que no és l'únic que tenim.
Quan sortirà el tercer volum d'aquesta sèrie?
No et puc donar una resposta perquè no la sé. Tot depèn del temps que disposi per escriure, generalment poquíssim, i de l'èxit que tinguin les dues primeres novel·les. Fins i tot en el cas que tingui força temps per escriure i que els altres llibres de la nissaga tinguin molt d'èxit, escriure una novel·la no és bufar i fer ampolles. No n'és, si es vol fer un llibre amb cara i ulls. Escriure una novel·la com cal requereix concentració, esforç i, sobretot, temps.
Gràcies per ser a Tirant de Llibre. Esperem de debò que aconsegueixis un bon reconeixement de la teva literatura i els teus llibres siguin llegits i seguits per milers de persones. Fins una altra.
Moltes gràcies, Tirant de Llibres, i endavant amb el programa.
El noticiari.
Bé, a veure, comencem amb la notícia amb dues notícies perquè anem, com sempre, justets de temps i, per tant, ho esmentarem. A veure, la llibreria del Gasset i Òmnium Cultural de Baix Montseny us conviden a la presentació del llibre Podran arrenar però no desarrelar. És la vida de mossèn Pere Ribot i Sunyer, que el seu autor, Andreu Pujol i Mas, farà el divendres 18 de maig a 8:45 a la Sala Petita de l'Ateneu de Sant Celoni. Presentarà l'acte Glòria Montasell i Ramon Verdaguer. Això col·labora amb aquest acte l'Ajuntament i la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni.
Bé, i parlem de les activitats que hi haurà a Santa Maria Palautordera. Per exemple, del 15 al 30 de maig, a la Biblioteca Ferran Soldevila hi haurà l'exposició El mosquit tigre, un veí que ens incomoda. L'organitza l'àrea de Medi Ambient. El dijous 17, a les 9 del vespre, a la Quadra, Sala Cultural, Espai de Pares, de llegir se n'aprèn. L'organitza l'àrea d'ensenyament. El dissabte 19, d'11 a 13, a una del migdia, a la plaça Major, punt d'intercanvi de llibres. Organitza l'àrea de Medi Ambient. El diumenge 20, a 6:45 de la tarda, a l'Embalat, ball amb duet Genions, amics de la dansa. I seguim.
Sí, l'última activitat que anunciem avui és una exposició que fa el MNAC. El MNAC ja sabeu que és el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona. L'exposició es diu Catalunya 1400, el gòtic internacional. Aquesta exposició va des del 29 de març al 15 de juliol d'aquest any, del 2012. Ens traslladem a una de les etapes més creatives de l'art de Catalunya. Al llarg del segle XIV es produeix un diàleg apassionant entre els dos pols de la modernitat artística, és a dir, d'una banda França i els antics Països Baixos i de l'altra Itàlia. El nou estil resultant, el gòtic internacional, és un art marcat pels contrastos, estilització i naturalisme, elegància i expressivitat, luxe material i destresa tècnica. Catalunya adopta decididament aquest nou codi estètic i esdevé un dels centres més actius amb artistes de primer nivell com ara Lluís Borrassà, Rafael Destorrents, Pere Joan o Bernat Martorell. Recordeu que el Museu d'Art de Catalunya es troba al Parc de Montjuïc i si algú vol més informació pot anar a la pàgina web www.mnac.cat. I amb això acabem doncs el noticiari.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons, la benvolguda companya Laia Martínez, que ens informa des de les Illes. Què, com van les coses per aquí les Illes, Laia?
Bon vespre. Va bé, no tan festius com vosaltres. Vosaltres sé que heu tingut un festival de poesia, si no m'equivoc.
Sí, a Barcelona.
Que ha anat molt bé, oi?
Sí.
Suposem, no?
Aquí tenim un poeta que després ens va parlar, si cada cas.
Molt bé. Idò, jo vos explicaré un minifestival que hi haurà aquest cap de setmana a Lloseta, que és aquest poble del centre de l'illa de Mallorca. Faran un festival multidisciplinari que serà la primera edició i l'han titulat Accions. Serà aquest divendres 18 de maig i tindrà lloc al Palau d'Aimants de Lloseta. El Palau d'Aimants està just al costat de l'església parroquial del poble, al centre de la vila, i és molt destacat, més que per la seva arquitectura, que està molt bé, però és tot, diguem-ne, nou, de finals del segle XX, pels seus jardins, que són uns jardins doncs, meravellosos i molt ben cuidats. Era l'antiga casa dels comtes d'Aimans i barons de Lloseta. I doncs s'ha triat aquest lloc emblemàtic per fer aquest Accions 2012, que serà una nit de pintura, escultura, poesia i música en directe, i que han organitzat l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Lloseta a partir d'una comissió artística que han creat recentment i que vol impulsar doncs, tota la moguda cultural, diguem-ne, però sobretot a través d'artistes locals. Accions serà, han definit com a un espai d'interacció entre diferents disciplines artístiques. Serà un dia on el Palau d'Aimant serà un espai de convivència de l'art en els seus diversos llenguatges i doncs hi haurà des d'exposicions de pintura amb artistes com Maria Carbonero, Pep Coll, Tomeu Coll, Lluís Maravé i Menéndez Rojas, escultors molt importants, Coll Bernat, Joan Costa, Joan Oliver. Després una mica de degustació de cuina mallorquina amb un toc artístic, amb un toc creatiu, i introducció al tas de gin tònics en vers. Tot això no us ho he dit, però començarà a les 8 del vespre, per això hi haurà aquesta mena de pausa de refrigeri. I després doncs, hi haurà des de concerts de jazz fins a un gran recital de poesia a les 11 de la nit, amb poetes com Pere Joan Martorell, Bernat Nadal, Aina Ferrer, Miquel Mestre, Víctor Gaià o jo mateixa, Laia Martínez. I després un altre concert amb el grup Sterling, que són una banda d'aquí a Mallorca que es dediquen a fer... bé, fan música experimental, però sobretot estan destacant per fer bandes sonores de pel·lícules documentals. I llavors doncs, fins a disc jockeys, etc. Però vaja, que serà una nit de convivència de diferents artistes que es podran trobar i sobretot interessa que neixin relacions més amples, diguem-ne, aquí dins de l'illa, perquè ja que les coses estan tan difícils, doncs els artistes no se sentin tan sols, diguem-ne. Això és el que han dit des de l'Ajuntament de Lloseta.
Doncs molt bé, Laia. Moltes gràcies per la teva informació. Esperem que la setmana que ve ja estan al costat els 200, eh? Els 200 ja seran els 199.
Sí.
Doncs et farà sentir-te aquí i esperem doncs, que ens expliquis tantes coses interessants com acabes de fer.
Molt bé.
Vinga,
que vagi molt bé.
Vinga, abraçada.
Adéu, una abraçada.
Adéu.
L'entrevista.
Hola, bona nit, Pau Gené. Et tornem a tenir aquí per parlar sobretot d'Home a l'aigua, però també de l'actualitat cultural. Ara, quan teníem el micròfon apagat, parlàvem sobre el Festival de Poesia de Barcelona i ens has recordat que s'havia contraprogramat a Sant Celoni. Explica'ns això, sisplau.
Bé, bona nit. Primer, gràcies per tornar-me a tenir. Crec que és la sisena o la setena vegada que estic al Tirant de Llibres.
Home, és de record, l'actualitat literària de Sant Celoni. Digues, digues.
Això ja és rellevant. Només allò, com deia en Joan Fuster, néixer ja és alarmant. En tot cas, això, és la sisena, setena vegada que estic al Tirant de Llibres, això ja és alarmant. Llavors, sí, us dic, aquest dissabte vam fer el Festival de Poesia de Sant Celoni, va anar molt bé, va venir molta gent, i ho vam fer aquí a Can Ramis, a més, i això, des de les 4 de la tarda fins a les 8, vam tenir una representació de poetes de la llengua catalana, rellevants, vull dir, remarcables, des d'Enric Casasses, Francesc Garriga, Jordi Vintró, Blanca Llum Vidal, Meritxell Cucurella Jorba, Núria Miret, Esteve Plantada, Tomàs Àries, podria seguir, però això ho vam tenir aquest dissabte al poble. i realment va ser bonic veure com el poble també s'abocava, es volcava, allò que en diuen, amb l'event, amb el qual estem molt contents, estem molt contents.
Escolta, i la idea va venir una mica de voler remarcar que hi ha vida poètica en altres poblacions, o quin era el sentit en si?
Mira, jo et podria explicar dues coses. La primera és que el Sant Celoni, la vall que hi ha entre el Montseny i el Montnegre, no fa falta que ho remarquem perquè fa segles que ha sigut un enclau magnètic a nivell poètic important. O sigui, no fa falta que jo us expliqui que si aneu pel Montseny trobareu làpides amb frases i passavolants des de Marià Manent, Bartomeu Rosselló Pòrcel, després el mossèn Pere Ribot, en trobareu moltíssimes, n'hi han moltes. Vull dir, sempre hi ha hagut una sèrie de poetes que han vingut fins al Montseny, han trobat aquí la seva justificació. Això és la primera cosa. La segona cosa és dir-te que, o sigui, amb el poble tal com el tenim ara, som uns quants que hi vehiculem poesia. Hi ha en Jordi Julià, que segurament coneixeu, en David Jiménez Cot.
La primera setmana passada aquí.
Exactament. I jo mateix. I sembla que no, però és un poble que té una ràtio de poetes per habitant bastant important. Bastant important.
El Joan em parlava abans, ara no voldria distreure, però em parlava abans d'un poeta de Santa Maria Palautordera que es diu Maineris, que també té una làpida allà.
Sí, un futur premi Nobel serà aquest.
Bé, en tot cas, entre una cosa i l'altra, una és l'enclau geogràfic que el tenim i hi vivim, i l'altra és això, és les noves fornades de gent que hi tenim i que ens movem, i per tant crec que és maco d'aprofitar-ho.
Perfecte. Bé, jo pensava que, esclar, anava... per cert, no hi ha en previsió cap actualitat poètica que ara se'ns escapés i que si no ens dius tu no serem a temps de saber. Ara mateix, al Baix Montseny no hi ha res immediat, no?
El que hi ha és que aquest festival ens ha anat molt bé, aquest dissabte passat, i ens dona ales i ens dona força per fer-ho l'any que ve.
Repetir l'any que ve, d'acord. Doncs avisa'ns amb prou temps i així en fem difusió també.
Ho faré.
Escolta, clar, jo pensava que anava a entrevistar un poeta i veig que sóc davant d'un home muntanya, un home bosc, un home fons, un home pedra. A més, esclar, resulta que potser ets l'últim crit bit del cosmos que encara ens queda i... en definitiva, suposo que tot això també té molt a veure, oi, amb la citació inicial d'Home a l'aigua, aquest darrer llibre publicat, oi? Aquesta de "Anyway I wrote the book because we're all gonna die". És a dir, que
de
la
Jack
vida
Kerouac.
És efímera,
és de Jack Kerouac,
això mateix, per això l'últim crit beat de la generació beatnik... És a dir, la vida és efímera, cal viure-la amb intensitat. Seria aquest el missatge que podríem lligar arrencant de Jack Kerouac?
És claríssim, és claríssim. És claríssim. La vida és efímera, vivim-la amb intensitat.
I llavors, clar, la dificultat de catalogació dels gèneres ja és una cosa ben sabuda en la literatura, doncs, del segle XX i naturalment del segle XXI. Mirem què diu l'autor de l'epíleg, perquè hem de dir que Home a l'aigua és un llibre que no té pròleg, però sí té epíleg i consta de tres parts. Ens hauràs de parlar també de les tres parts de seguida. L'epíleg és de Jaume Pons Alorda, que deu ser un autor mallorquí.
Mallorquí, sí.
Això mateix. I aleshores, quan reflexiona sobre el gènere, diu: "Poesia, no ho sé. No sé què és això, de quin text es tracta, i crec que ja està bé que sigui així. No ho puc descriure, però sí elogiar. Conte llarg i conte curt al mateix temps, novel·la fragmentada, poemari a trossos, poemes en prosa, prosa poètica..." Però, és clar, també diu que és el guió d'una pel·lícula, escrit, bé, d'un tal Todd Solondz, escrit sobre el paper d'un hot dog. És directament una pel·lícula indie, i encara... insisteix en la qüestió del gènere, aquesta novel·la teva, aquest poemari en prosa, aquesta seqüència de polaroids.
Exacte, seqüència de polaroids.
Seqüència de polaroids.
A mi això m'agrada.
D'acord, és a dir, hem abandonat o el vers breu, i en tot cas hem allargat el text, o hem donat continuïtat al text. Tot i així, el text continua presentant una certa unitat i una certa fragmentarietat. A veure, et posaré en un petit compromís. A veure, si jo començo dient una alineació de jugadors de futbol i dic Subizarreta, Ferrer, Nadal, com continua això?
Continuaria amb Guardiola, Sergi, Koeman, Vaquero, Chiqui, Romario, i me n'he deixat algun.
I t'has deixat l'amor.
L'amor.
L'amor. Llavors, escolta, l'amor que t'has deixat, què té a veure amb aquesta alineació?
Aquesta alineació surt en el llibre i és només és un paisatge de l'adolescència. O sigui, en aquell moment hi havia el Dream Team del Barça. Hauria d'haver dit també que l'entrenador era en Johan Cruyff i el segon era en Charlie Reixac.
Sí.
I en aquesta època és quan vivíem aquelles meravelles del futbol de la nostra adolescència. I allò de guanyar-li dues lligues al Madrid a Tenerife, aquestes coses. Llavors, aquí, si ho veus en el llibre, es fa servir això com una metàfora de l'adolescència i sí. Parla més de bé. Ja, bueno, deixem que la gent ho llegeixi, però parla d'una situació molt concreta en la qual...
Perquè té una utilitat, no? Repetir-se aquesta alineació.
Sí,
de
fet, exacte.
Una
exacte.
Utilitat pràctica molt concreta.
Molt pragmàtica, sí.
És allò de dir, si no vols córrer, pren-te un calma i recita de memòria
la multiplicació. De l'alineació del Barça, d'aquell Barça nostre de l'adolescència, sí.
Perfectament. Escolta, entrem una miqueta més en l'estructura del llibre. En definitiva, trobem que hi ha tres parts. La primera, que dona nom al llibre, Home a l'aigua.
Home a l'aigua.
Una segona part, que és adéu a tots, és sí. A dir, hi ha alguna cosa de la Gia que segurament en aquesta segona part. I finalment arribem a una part que si més no, per l'estil, té un cert aire profètic, potser, per l'estil, dic, de la referència, perquè és una referència gaire bíblic.
El Pare Nostre.
El Pare Nostre. Vingui a nosaltres,
el vostre regne. Sí.
Què hi ha al darrere d'aquesta partició, d'aquesta tripartició del llibre?
Mira, jo si vols t'ho explico molt ràpid, d'una manera pragmàtica. És l'home a l'aigua és allò que tirem cada dia a la realitat. És allò que deixem anar, que cada dia ens aboquem a la realitat. L'adéu a tots és precisament la renúncia de la realitat. És allò de dir, n'estic fart, no en vull més. Hi ha un parell de textos que ho diuen molt, molt literalment en el llibre, que diu... Això, diu com en Bukowski, amb la gràcia bukowskiana, posar-me en una més i renegar. Uh-huh. Aquesta és molt important.
Una més, estem entenent una copa més.
Exacte, una més, posar-me en una més i renegar.
Entes.
Això, Charles Bukowski, ja ho sabeu. I després, la tercera part, vingui a nosaltres, al vostre regne, aquí sí que hi ha una oració per l'esperança i per l'humanisme, en el sentit de seguir vius i de seguir endavant, i d'anar reunint aquestes petites gotes i centímetres d'escalfor que ens poden acabar reconciliant amb la nostra espècie i amb el nostre futur. Déu-n'hi-do.
O sigui, tu mateix et sorprens ara potser donant una explicació que en part hi era, però en part has hagut d'enfilar en aquest moment. No ho sé. Escolta una cosa. Sé que no t'agafo desprengut, però en definitiva, al darrere d'aquest llibre hi ha molt de trobar una mirada a la realitat quotidiana, una mirada insòlita.
Sí, estic d'acord, sí. Aviam, en tot cas, és una mirada, tinguent molt clar que som tots iguals, en aquest sentit, els nostres semblants, allò que es diu, tinguem molt clar que som de la mateixa espècie i que tots transitem per aquest món físic, trobar la manera de descriure-ho i de parlar d'allò que ens fa semblants, també.
I per tant, doncs, en definitiva, al darrere hi veiem l'ús d'un llenguatge que moltes vegades és un llenguatge que busca la complicitat en la frase feta, en el en l'expressió col·loquial, però buscant-li potser una nova construcció o un nou sentit moltes vegades.
Una volta de cargol.
Una volta de cargol, sí. En definitiva.
Sí.
Aquí apareix un personatge que l'autor de l'epíleg el considera una mica enfollit, no sé si és així. En tot cas, és un vigilant de mobles.
D'una botiga de mobles.
D'una botiga de mobles. Aquesta botiga de mobles, no sé si l'hem de situar a algun lloc en concret o no. Què té de tu i què té de Salvat Papasseit? Potser té més de tu o no? O no té tant de tu com podria semblar? Aquest personatge, en definitiva, quina autonomia té?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. És una pregunta complicada.
Tu no has vigilat mobles de nit?
Sí. Ah. Jo, a la botiga de mobles, la situo a la carretera comarcal de Sant Celoni, aquí fora, allà una mica abans d'on hi ha el restaurant Sant Celoni, la iaia Rosa i aquestes coses, i allà hi ha unes quantes botigues de mobles d'aquestes que per les nits queden tancades. I jo el situo allà. La meva imaginació, en aquest moment d'escriure-ho, va ser allà on va anar. Respecte... Jo, evidentment, no hi he estat... Si això ho puc explicar, no passa res, jo no he fet de vigilant allà.
Ah.
En tot cas, he pogut enclastar-hi la imaginació. I en aquesta botiga sí que hi he passat a les matinades, això sí que puc dir-ho. Llavors, només amb aquella ferum, amb aquell perfum, m'ha donat prou... com perquè la imaginació em permetés escriure aquest relat del vigilant de la botiga de mobles.
D'acord, d'acord. Que només vagament i potser perquè, doncs mira, ho tenim en la memòria, ens pot recordar vagament aquell vigilant de fusta al moll, però realment la connexió és casual.
O el vigilant de Camp de Sègol, també.
També, exacte. Del Salinger.
Salinger.
I també hi ha qui ha comparat amb un tal Bolaño, que és un novel·lista, ja el deu conèixer,
certament,
que també té un vigilant que en el seu cas és un càmping i amb això també m'hi han comparat. Vull dir que... Però el del Salinger m'ha agradat molt, eh?
I en algun punt ens dius que el referent és pròxim, el referent geogràfic o l'aplaçament de la botiga de mobles.
Sí.
I és clar, també ens parles dels perfums que es barregen a l'aparícia d'un semideu amagat que deu viure en un entresol allà al barri de la Força, prop de Ca l'Enganxa Ànimes o Can Maitanquis. És a dir, aquí hi ha referències molt salonines que realment converteixen ja Sant Celoni en l'escenari d'una creació literària en una dimensió més reduïda per l'extensió de l'obra, però ja estàs convertint tu Sant Celoni en el Dublín de James Joyce, una cosa semblant al Dublín de James Joyce.
Espera't que ara te la diré grossa, perquè jo ara ja només estic esperant morir-me perquè puguin fer la ruta salonina de la poesia de Pau Janer, igual com a Roda de Ter tenen la ruta de Martí Pol, que vas des del lloc on va néixer i tal. Estic esperant morir-me. En el cas de Dublín també és veritat que amb Joyce és acollonant. Llavors, el barri de la Força dona tantes coses. Llavors, hi ha molta gent que no ho sap, que entre Can Maitanquis i Cal Enganxar Ànimes estava darrere, a la plaça dels Estudis, d'aquí, d'aquest poble de Sant Celoni. I al costat hi havia Can Martí de l'Estrella, que no sé si sabeu la història, però és gairebé una frase feta. En Martí de l'Estrella el va matar el mosso. No ho sabeu, això?
Però,
no.
però això, vaja, això és per una tragèdia, ja. Digues.
El Martí de l'Estrella és un senyor que va fer una mica de fortuna venent bestiar i el seu mosso un dia el va matar per endur-se els calés que tenia fets. I això és una casa que ja, ara ja no hi és, però està darrere de la plaça dels Estudis i la plaça del Bestiar. Llavors, a mi em va agradar molt, igual com segurament heu vist, que hi ha un parell de referències als hereus de Sant Celoni, a gent, a nois de la meva edat que ens han deixat, que han tingut accidents i s'han mort.
Uh-huh. Com a Palau, els Tres Hereus.
Els Tres Hereus.
Exacte.
Quatre hereus.
Per mi era molt important. Primer, la noció geogràfica de deixar clar d'on som, d'on venim, i deixar clar aquestes coses. Per mi Sant Celoni és poesia, per mi ho és. I després, l'altra cosa és els companys que hem viscut junts, que som de la mateixa generació i que ja no hi són, també donar-los un record. Em va semblar que era... era el mínim que podia fer.
Escolta, mira, doncs ara sí que et posarem en un compromís, però és un compromís de poca exigència. Com que no tenim cap ampolla de vi aquí per fer un tast a cegues, et farem fer un tast d'aquesta pàgina. Si ens la vols llegir i ens dius què et sembla. No, no t'esveris, eh? Ai, has fet trampes? No.
Per començar pel començament... És una nit de primavera sense lluna, el poble sense estrelles. Negre com una bíblia, els carrers empedrats i silenciosos, el bosc encorbat de mans i conills, ranquejant invisible, avall cap a la mar negre prunell, negre lent, negre merda, bressolador de les barques de pesca, les cases són cegues com talps. Tot i que els talps aquesta nit hi veuen bé, els sots morruts i envellotats, o cegues com el capità Cat, allí, al centre amortit, al costat de la bomba d'aigua i de la torre del rellotge de la ciutat, a les botigues endolades, al centre d'assistència social, amb vels de vídua, tota la gent del poble, bressolat i atordit, fins a l'emmudiment, ara... dorm.
Escolta, què hi veus aquí? Quins sabors hi trobes?
Home, jo hi trobo un sabor de ferro, diguéssim. Jo, això...
Aviam, mira. Pots veure l'autor, pots veure l'autor. Si
ja sé qui és l'autor.
Digues, saps l'anyada i tot? Digues, qui és l'autor. No, t'estic desafiant. Vull dir que l'autor de l'epíleg, o el relaciona amb tu?
Escolta'm,
Com el veus?
And death shall have no dominion.
Ah, mira.
Death main naked. Sí, això és del Dylan Thomas.
És el Dylan Thomas. El bosc lacti, l'inici del bosc lacti.
Exactament.
Doncs
com és que el relaciones amb mi?
Ah, perquè t'hi relaciona l'autor de l'epíleg.
Ah, sí,
sí, i de fet jo t'he sentit recitar últimament aquest poema dedicat al seu pare, doncs que explica això, que l'amor no tindrà domini. I hem arribat ja al límit del temps, això és el que passa quan un s'entreté i passa una bona estona. Doncs t'agraïm molt, Pau Gené, que avui hagis estat aquí amb nosaltres per parlar del teu darrer llibre, Home a l'aigua, de Quarteres, l'editorial Quarteres.
Gràcies a vosaltres. Jo és la sisena o setena vegada que vinc amb vosaltres i em fa molta il·lusió. Només dir-vos que aquest dimecres d'aquesta setmana estaré a Barcelona a l'Helio Gàbal presentant el llibre, divendres estaré al Casal de la Cruïlla de l'Eixample i dissabte estaré a l'Hotel Mar de Tasmània a la Bisbal d'Empordà. I la setmana vinent estaré a València. Només dir-vos això.
Doncs moltes gràcies i et felicitem per aquesta carrera ininterrompuda.
Imparable.
Llibres a la carta.
Bé, tenim ja els micròfons la benvolguda companya Helena Martínez Pons, que ens sembla que ens has de parlar d'una autora anglesa o americana, Kate Morton, oi?
Australiana.
Ah, bé, veig que no, com que no la coneixia, i Kate i potser és d'aquests llocs. No, però anglosaxona.
Però això t'anava a dir, o sigui, no obstant, ella és molt, molt, molt anglosaxona, vull dir que a veure, que és australiana, però que podria ser perfectament anglesa, estem més en la vessant victoriana que no en la vessant nord-americana.
Jordi Oblidat.
Perdona?
El jardí oblidat.
Què passa en aquest jardí, o què passa en relació a aquest jardí?
Doncs, aviam, de fet hi passen moltes coses, força coses, ens trobem amb tres moments en la història. Estem a les vigílies de la Primera Guerra Mundial i una criatureta, una nena, és deixada, en un vaixell que té com a destinació Austràlia. Llavors a la nena li diuen que ella ha de buscar una persona, una dona, que està en aquest vaixell, que es diu l'autora, però que aquesta persona en principi no hauria de tenir cura de la criatura, però desapareix, desapareix a meitat de la travessia i no deixa cap mena d'indici de que hi ha estat mai ni de que tingui cap mena d'intenció de cuidar de la criatura. Llavors, alhora, o sigui, a mesura que anem llegint, van passant diferents coses. Alhora, bueno, quan compleix 21 anys, sí, 21 anys, la Neil O'Connor descobreix que és adoptada. Bueno, ara, aquestes alçades ja heu fet l'associació de la nena petita amb la Neil O'Connor, eh? Però clar, ella en principi no ho sabia, però el fet de saber això li canvia la seva vida per sempre, perquè llavors ve tot allò de la recerca de la identitat, no? El per què, com, quan em van deixar i com me n'he sortit i per què aquesta gent m'ha agafat i m'ha fet de pare i de mare i d'alguna manera doncs s'embarca en aquesta mena de recerca d'identitat, però que alhora té un punt de misteriós, perquè recordeu que us acabo de dir que l'autora havia desaparegut misteriosament. És ben bé una mena de narrativa, o sigui, la part, diguem, romàntica, victoriana, no la té, sí que surten doncs, sentiments i emocions, però té el sistema de narrar, sí que és molt, 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 molt victorià. Però alhora, el ser també, a l'haver-hi aquell punt de misteri, perquè clar, ella es pot investigar què va ser d'aquesta dona que va desaparèixer. Llavors, clar, hi ha un misteri, no? Un misteri que al final del llibre es resol, però que jo... doncs naturalment no us puc explicar, perquè si no, no ho llegiríeu, i jo el que vull és que us hi aficioneu en aquesta senyora. I a l'haver-hi aquest punt de misteri, doncs li dona un caire no tan anglosaxó, que dèiem abans. Quan aquest personatge, l'Anel, mor, perquè ja estem en un altre moment, això ho puc dir perquè això passa... O sigui, aquests tres moments s'intercalen, eh? Vull dir que passa al principi del llibre. Tenim aquests tres moments, el de la nena al vaixell, el de l'Anel quan descobreix que és adoptada, i ara, quan ja és una persona velleta i mort, té una neta que es diu Cassandra, i que, bueno, que rep en herència d'ella, de l'Anel, una cabana a les terres de Cornwalls. I aquí ve la resposta a la pregunta d'en Jordi. En aquesta caseta hi ha un jardí oblidat.
Ah.
Que no obstant és conegut per la gent que, bueno, que coneix els secrets d'aquesta casa, també. I aquí és on ella, la Cassandra, és a dir, la neta de l'Anel, arriba a saber, i aquí sí que ja és al final del llibre, diguem, descobreix finalment tota la veritat sobre la família i... es resol el misteri de la criatureta aquella que havia desaparegut, que estava a càrrec de l'autora, que també havia desaparegut. És a dir, tenim tres moments diferents de la vida de la criatura, però que es van entrellaçant. No és complicat de llegir, ni molt menys. És tipus, no ho sé, com quan, no sé si heu llegit La caiguda dels gegants, però quan Ken Follett està explicant diferents coses en diferents moments, però que els capítols són consecutius.
Helena, ho hem de deixar aquí.
Helena,
em pare està a punt d'entrar i mira on estem.
El dia que ve... Moltes gràcies per la teva recomanació i el dia que ve provarem, li direm al Francesc que us compensi una miqueta en temps.
Molt bé.
Vinga.
Doncs moltes gràcies. Bona nit, a reveure. Bona nit.
La crònica.
Hola, bona nit, Empar.
Molt bona nit, com esteu? Ahí esperant, i la pobra Helena, a mitja paraula.
Sí, però...
És que...
Clar, és que hi havia tanta cosa...
Acaba tu el programa, vinga, endavant.
Jo l'acabaré... No patisques, tu ja faràs també l'acomiadament. Escolta, us he de contar moltes coses, moltes, però m'agradaria que ressaltar dues. Que Xavi Aliaga ha rebut el Premi de la Crítica d'Escriptors Valencians per Vides Desafinades, i que ja en parlaré la propera setmana, si de cas, d'aquest llibre, que es presenta aquesta setmana divendres a l'octubre, Estació de Peatge, que és un documental presentat per la Universitat d'Alacant, de Vicent Pasqual i de Lluís García Verdú, que d'alguna manera relata les activitats de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. No? Han fet un recull de testimonis, de vivències, de supervivents dels camps de concentració de Mauthausen. Una altra tercera cosa, que són les trobades en valencià, que han estat aquest cap de setmana un èxit genial, així a la ciutat de València, en gent de les comarques de l'Horta, el Camp de Tura, el Camp de Morvedre, un èxit fantàstic. La propera setmana, diumenge, estaran a Vilallonga, a la Safor, a la Vilallonga i Valldigna, i bé, i esperem que continuen sent un èxit de presència i de gent i que tot el món recolze el seu manifest i la seva campanya, que sí al valencià, no a les retallades d'una escola pública i de qualitat, i en valencià, per descomptat. I bé, vull contar-vos una cosa, que he vingut aquesta vesprada emocionadíssima. He anat a la presentació del disc A dos de Val, Ovidi Montllor recita poemes de Joan Fuster.
Ah, sí,
ha estat genial. Estava el Paco Muñoz, estava el Rafa Jambó, el Josep Albinyana, del col·lectiu de l'Olleria, i en principi jo pensava que anava a ser una cosa bé de la presentació d'un disc, dels textos, però és que hi han col·laborat de manera desinteressada tants cantants, tants grups, no us en recite perquè anem justos de temps, no? Però m'ha encantat la presentació del disc, i us dic, qui sap de pilota valenciana, a dos de Val és una expressió de pilota, justament, que significa quin dels dos pilotaris seria millor, i no ha quedat ben clar, no?, amb el partit que han jugat. I normalment quan es diu a dos de Val, sempre es tanca la frase dient pilota en calà, per allà de que encalaven la pilota i feien que els dos jugadors feren un altre partit en un altre dia per a veure finalment qui havia sigut el millor, no? Doncs bé, aquest A dos de Val, que és el títol del disc, molt bé, moltes gràcies, justament és perquè són dos grans, l'Ovidi Montllor i el Joan Fuster. L'Ovidi recita els versos del Fuster, però els músics, aquesta colla de músics, de 30 i pico músics, fan els arranjaments i posen música a aquests versos. I la veritat és que és preciós, hi ha cançons molt boniques i jo crec que la propera setmana, si voleu, vos en compte més coses. No sé si estem a temps, no estem a temps.
La setmana que ve ja volia... us donarem més temps.
Exactament. Jo ja volia fer-vos una cançoneta i tot, fixa't. Però a la propera setmana us en parlaré, també.
Molt bé.
Doncs quedem així. Quedem que hi ha d'haver una compensació per la vostra gentilesa, pel temps tan just que heu tingut avui.
Només que aprofite l'ocasió, perquè el Paco Muñoz ha demanat, per favor, que se demane o que se recolze o que se doni suport a que siga este Ovidi Montllor siga doctor honoris causa a títol pòstum per la Universitat de València. Així que repleguem això i fins
esperem-ho.
A la propera setmana.
Esperem-ho que passi això.
Moltes gràcies.
A tu, Empar, t'esperem la setmana vinent.
Adéu, adéu.
Que vagi molt
bé.
Bé, i hem arribat a la fi del programa, i amb la fi del programa, la frase de Woody Allen, no sé si estava pensant en les retallades quan la va dir, el que més odio és que em demanin perdó abans de trepitjar-me. I amb aquesta frase acabem el programa. Agraïm a tots els col·laboradors i col·laboradores la seva participació, especialment doncs, a l'Empar i també a l'Helena, naturalment la Laia, i sens dubte la Gemma Grau, que ha portat la qüestió tècnica amb tanta habilitat. Ens acomiadem fins la setmana que ve. Què més podem dir, Joan?
Doncs de res més, llegiu i que tingueu una molt bona setmana. Fins després, la setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.